Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos, i també cada setmana aquí amb nosaltres en Josep Víctor Gai, a qui saludem. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats. Avui sí que has dit les paraules exactes de presentació, és a dir, una personalitat de l'àmbit social de Girona i molt important. La persona i l'entitat.
Efectivament, estem avui, com comenta en Víctor, molt contents de tenir nosaltres a la senyora Pepita Peric. Saludem a la directora gerent de la Fundació, Ramon Noguera. Benvinguda, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Hola, gràcies a vosaltres.
I comencem amb una felicitació, gràcies per fer tot el que fan tantes coses, tantes, que possiblement ens serà molt complicat amb el temps que duri aquest espai de poder parlar-ne a totes, però oportunitats n'hi hauran. Quants són els horaris? Quants usaris teniu en aquests moments que d'una forma o altra reben atenció de la vostra fundació?
Bé, hem arribat a una xifra realment molt important. Estem pràcticament superem les 1.000 persones. Pràcticament estem a les 1.250-1.300 persones que donem atenció amb aquest concepte d'atenció integral a la persona amb discapacitat intel·lectual, que és aquesta la nostra gran missió aquí a Girona i a la seva comarca del Gironès, des de la Fundació Ramon Noguera. Aquesta xifra de persones que d'alguna manera estan relacionades amb la nostra fundació, bé, estem parlant des d'infants, de tot el programa de serveis d'atenció precoç. Ens saltem l'etapa escolar perquè aquí a Girona ja d'alguna manera està coberta amb escola d'educació especial pública, i llavors bé, tornem a reenganxar els serveis a partir de l'edat adulta, dels 16 anys, però bé, bàsicament dels 18-21 anys, amb tot un ampli catàleg de serveis, programes, de dos àmbits molt diferenciats, un àmbit més social, de serveis d'atenció a la persona, i l'altre àmbit, un àmbit més laboral, de generar oportunitats de treball a través dels centres especials de treball.
Bé, a micròfon tancat parlàvem de la arrel de la Fundació Ramon Noguera. Ramon Noguera i Sabater era el nom i cognoms d'aquí, del seu impulsor, fa més de 50 anys. Això, el senyor Ramon Noguera, un reconegut químic, doncs a la nostra ciutat i molt més enllà, perquè va crear una sèrie de productes, alguns dels quals no ens estarem de dir la marca i no és fer propaganda, que és el Mistol.
El Mistol. Va ser l'inventor del Mistol.
Per tant, però ell a nivell familiar patia una situació de tenir una filla amb problemes, i per tant es va adonar que la societat d'aquell moment no atenia com es mereixien aquestes persones. Per tant, ens faci una pinzellada de com va començar això, des de l'Àngels, diguem-ho així.
Doncs sí, realment van fer un recordatori del senyor Ramon Noguera i Sabater. Ell era químic i doncs bé, amb la importància aquesta, que va ser l'inventor del Mistol, un producte de neteges ben conegut per tots nosaltres, no? Doncs bé, el tema inicia, estem parlant, esclar, del segle passat, estem parlant de la dècada dels anys 60, en què el senyor Ramon Noguera, juntament amb altres pares i mares de persones amb discapacitat intel·lectual, doncs bé, es varen constituir a través d'una associació, en aquell moment va ser l'associació Àngelus, perquè jo penso que el principal repte que volien en aquells moments és fer visibles als seus fills i filles, perquè en aquells moments doncs no hi havia cap tipus de regulació ni legislativa ni cap tipus de servei organitzat per donar-los atenció, no hi havia ni escoles ni centres de dia ni tot l'inventari important de serveis que podem trobar avui. Doncs estem parlant d'aquells moments que no hi havia res, I, a més, el senyor Noguera va fer un tema molt interessant en el sentit de que, a part doncs, de tirar endavant aquesta associació aquí a Girona, doncs va animar altres comarques de la província de Girona, en aquest cas, bueno, jo recordo perquè algunes vegades això es havia parlat, concretament el Ripollès, doncs, a Ripoll, doncs, que també va animar o va convèncer les famílies doncs, que també fessin, organitzessin una entitat i que no era necessari que vinguessin a Girona, no? Sinó que bueno, també va ser un impulsor, jo penso, no tan sols de tirar endavant aquesta organització aquí a Girona, que bueno, els resultats que tenim ara de la Ramon Noguera, doncs els seus inicis van ser aquests, doncs que, sinó que va animar i impulsar també i ajudar a que realment bueno, sigués un model que s'implantés a altres territoris.
Bé, evidentment, com en molts casos passa amb les coses, hi ha temes que surten des de la necessitat, i en aquest cas doncs, el senyor Noguera, per necessitat i per una situació personal, va posar en marxa doncs, aquesta primera associació que des d'on ha nascut i ha esdevingut el que és la Fundació. Desafortunadament, però, avui dia les coses no han canviat molt en el sentit que des de l'àmbit del que és de l'administració pública encara hi ha una mirada pobre el sector. Encara no s'acaba d'arribar molt a totes les persones. No cal que parlem de les lleis de dependència ni de les queixes que fa la mateixa taula del tercer sector. No? Passen els anys, però en definitiva no s'arreglen segons quin tipus de consciències o situacions o, diguem, de falta de pressupostos en molts casos. No? Com es diu això des d'una fundació com la seva?
A veure, si ens ho mirem en perspectiva, no? Amb aquesta perspectiva d'aquests 50-60 anys que han passat des dels inicis aquests de la dècada dels 60, on estem avui i cap on anem, clar, amb aquesta perspectiva, home, sí que podem parlar de que s'han fet passos de gegant, eh? S'han fet passos de gegant en l'àmbit d'aquest sector de persones amb discapacitat intel·lectual, dèiem que eren invisibles, i... Per exemple, de la història jo segurament citaria un moment molt important, va ser als anys 80, que impulsat de fet per el Trias Fargas, que es va legislar i va sortir la LISMI, la famosa Llei d'Inserció Social de Minusvàlids, que a partir d'aquell moment, bueno, va crear tot un, o sigui, es va passar des de la beneficència que estava al sector a un, bueno, iniciar tot un tema de drets que de ben segur encara els estem gaudint ara, no? Llavors, clar, on estem i cap on anem, no? Clar, els avenços ara, o sigui, venim de passos de gegant i ara estem en passos de formiga, no? Per no dir en segons quin temes una mica aturats, perquè, bé, segurament que ara parlem d'un sector determinat de serveis d'atenció a persones i hi ha moltes altres necessitats que han sorgit i segurament que el punt de mira doncs s'ha de, des de l'àmbit polític i des de l'àmbit de les administracions, doncs bé, s'ha de dividir, no? O s'ha de repartir. Jo penso que l'àmbit del que estem parlant de les persones amb discapacitat intel·lectual, estem parlant d'un àmbit d'una necessitat extrema que hem de seguir amb aquest nivell de responsabilitat que ens hem anat posant tots plegats, les entitats doncs, que representem aquests sectors, que estem en els territoris, perquè no fem passes enrere, no? Perquè no fem passes enrere i, per tant, doncs, seguir millorant-ho tot i, sobretot, avançar, no? Avançar amb innovar, amb recerca, amb estar molt atents a les noves necessitats que sorgeixen d'aquestes persones, no? Des dels entorns de les entitats tipus Ramon Noguera, doncs, bé, estem d'alguna manera molt, molt eficaç amb realment, no sé, per exemple, ara si em preguntessis, doncs et diria, home, tenim tres reptes aquí dels propers 5 anys, no? I que hi hem de ser, i que els hem de tirar endavant. I per tant, bueno, passes de formiga, diria jo, perquè les necessitats hi són i persisteixen i, per tant, no ens hem d'aturar. Ara, bé, en perspectiva, també val a dir que bé, que s'ha avançat.
Bé, la nostra convidada ha sigut bastant modesta, perquè ha dit que sí, ens vam projectar en altres comarques recentment, aquests dies, no, aquesta projecció ha travessat l'Atlàntic. Perquè si les meves informacions són correctes, doncs hi ha una entitat de l'Uruguai que s'ha vingut a mirallar Ramon Noguera, que s'han establert uns contactes. Pot explicar això com una entitat a Girona, certament amb més de mig segle de servei a la societat, doncs ja és un exemple.
Sí, bé, tenim, bueno, amb aquest interès, no?, de no estar quiets i de treballar sempre per la millora i per la defensa, tant per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual com també per la millora de la seva qualitat de vida, fa temps que estem dintre un tema de xarxes europees, en les quals d'alguna manera també es treballa en països a nivell, bueno, internacional, no? Però estem en unes xarxes europees especialitzades en l'àmbit de la discapacitat, i bé, des d'aquest punt, doncs estem realment intercanviant, no?, amb programes Erasmus, amb diferents programes, a la que d'alguna manera podem compartir amb altres iniciatives, bueno, com estem a comparar els diferents països a nivell, doncs, a nivell legislatiu, a nivell de model de serveis, i realment, bueno, penso que això aporta també aquesta mirada àmplia, no?, que des d'un Girona o des d'aquest concepte d'estar molt ubicats i molt focalitzats a la comarca del Gironès, perquè la nostra missió és atendre les persones i la proximitat hi ha de ser, i per tant el nostre usuari focus és a Girona, no és a un altre lloc, però sí amb aquesta mirada àmplia de poder compartir, de poder, doncs, que això ens pugui ajudar a millorar, no?, en aquesta millora constant i d'avançar a tots nivells, aquests dos, sobretot en aquests dos àmbits, el legislatiu i en l'àmbit dels models d'atenció a les persones.
Senyora Peric, parli'ns d'aquests projectes, abans ho ha esmentat ràpidament, d'aquests projectes que més els ocupen en aquests moments. Quins són?
Bé, jo en tenim molts, perquè però a nivell, jo en comentaré tres, que per nosaltres són tres estratègics, i dic estratègics perquè partim d'una necessitat punyent de tots tres, i un estaríem parlant de l'àmbit dels infants, dels infants de 0 a 3 anys amb pluridiscapacitats, amb altes discapacitats intel·lectuals, que, doncs bé, estem treballant amb un projecte pilot, concretament a Salt, amb una escola bressol de Salt, a la qual hem passat a gestionar, juntament amb la direcció d'aquesta escola bressol, una aula especialitzada per atendre una població que és molt i molt petita, però existeix, que estem parlant d'una població, no sé, si estem parlant d'un 1% de sobre unes 900 persones ateses en l'àmbit de l'atenció precoç, per tant estem parlant de 9-10 persones sempre que ens ballen a l'entorn comarca gironès, per sort, no? Torno a comentar. I per tant hem engegat, doncs, aquest projecte pilot que quina és la missió, no? Poder atendre aquests nens i nenes abans de que puguin accedir a una plaça, que entren als 3 anys a Escola d'Educació Especial. Per tant, objectiu, atendre'ls, però també, segon objectiu, és fer-ho visible i, sobretot, guanyar terreny en l'àmbit legislatiu, que això es pugui reconèixer com una necessitat dintre la pròpia cartera de serveis socials. Per tant, primer projecte, primer repte, tirar endavant aquest projecte tan necessari de l'àmbit d'infants. Segon projecte, en els propers 5 anys cal una nova residència per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual aquí a Girona. Nosaltres n'estem gestionant dues de residències. En total tenim en aquests moments 4 places vacants, vull dir, per donar atenció, amb una llistat de necessitats de projecció 5 anys, estaríem parlant de 35-40 persones. Per tant, cal una nova residència aquí a Girona. I el tercer projecte és un directament relacionat a seguir donant continuïtat a l'ocupació de persones amb discapacitat en l'entorn centre especial de treball a través d'una línia nova que estem desenvolupant de l'àmbit de l'alimentació. Per tant, aquí, dient aquests tres projectes, m'agradaria que comunicar la importància doncs d'això, no? de que tenen aquesta entitat, la Ramon Noguera en aquest cas aquí a Girona, d'estar molt i molt atents a les necessitats, no? I poder d'alguna manera fer-ho arribar a l'administració que en té les competències i juntament amb l'administració doncs poder realment tirar endavant projectes que han de donar respostes a les necessitats.
Bé, si ho miréssim des de l'àmbit empresarial, sé que la Fundació no és una empresa, però bé, té centenars de treballadors, quatre centenars, segons les dades públiques. Per tant, vol dir que atén a més de 1.000 persones, té 400 treballadors. Com es financia tot això? I poder no és la terminologia de dir que escolti, aquesta empresa, comencem que no és una empresa, però esclar, això econòmicament com va això?
Bueno, ara, no som una empresa, som una fundació, però d'alguna manera la nostra gestió és només faltaria una gestió empresarial només i professionalitzada, i per tant, perquè realment, clar, hem assolit doncs un important gestió, i això vol dir doncs que realment l'eficàcia, l'eficiència gestora ja ha d'estar present, no? En aquests moments estem gestionant prop dels 15 milions d'euros en tots els serveis que estem desenvolupant. I bé, com es finança això? Bé, d'alguna manera aquest gran pressupost queda finançat aproximadament amb un 46% en fons públics, que estaríem parlant d'ajudes majoritàriament a través de concerts de gestió, que són finalistes a donar atenció a les persones, en els diferents tipus de serveis, i estem en aquests moments superant el 50%, estem al 54% concretament, amb gestió, amb recursos, diguem-ne, privats, que seria tot el resultat que prové de tot el treball que estem fent des dels centres especials de treball, val? Per tant, la nostra activitat econòmica per donar resposta a tota l'atenció de totes aquestes pràcticament 1.300 persones, doncs bé, es treballa des d'aquest pressupost de gestió, sí.
Estem a la recta final del programa. Les empreses, segons quina sigui la seva dimensió, degut a les ordenances laborals que existeixen actualment, haurien de tenir dintre de les seves plantilles una quota de treballadors, diguem-ne, que puguin tenir una diversitat funcional, no? Això se'n diu responsabilitat social corporativa, que és la que haurien de tenir les empreses, però des de l'administració es sap i es coneix que aquestes coses encara no s'acaben de complir. Per què passa tot això? O sigui, per què una empresa està obligada a contractar amb uns treballadors amb discapacitat i en canvi després resulta que les empreses no ho fan?
Bé, sí, realment hi ha la...
Algunes empreses no ho fan.
Sí, hi ha l'obligació aquesta, no? De que totes les empreses a partir de 50 treballadors doncs han, sí, de cobrir aquesta quota del 2% en persones amb discapacitat. Bé, jo aquí tampoc posaria ni culpables ni vençadors, simplement jo penso que s'està fent un paper important tant des de l'àmbit d'empresa, sobretot des de la petita i mitjana empresa, que està propera, no? Més propera a les organitzacions. O sigui, aquí, jo aquí veig una foto molt clara d'equilibri, no? Lo important és que les persones, totes, totes, en especial doncs, les que ens ocupen i que tenen competències per poder treballar, és que tinguin oportunitats, no? Que tinguin oportunitats. Per tant, entre tots, entre les organitzacions socials dels territoris, les empreses i la pròpia administració, no? Però hem de treballar conjuntament per realment aconseguir el màxim possible. Nosaltres estem, a partir de, diguéssim, de tota l'ocupació que fem en els centres especials de treball, gestionem doncs, programes de formació i d'acompanyament al mercat ordinari, i es tracta d'això, no? D'estar molt presents, de tenir molt i molt contacte amb la proximitat d'aquestes empreses, repeteixo, sobretot petites i mitjanes empreses, que són les dels nostres entorns, perquè a la mesura de lo possible, jo penso que sí, que hi ha una bona recepció per part d'aquestes empreses, que ho acullen en positiu. Ara bé, també és veritat que no totes les persones, i això ho generalitzo, no només amb les persones de les quals estem parlant, bé, podem ocupar els mateixos llocs de treball. Per tant, segurament que el lloc d'una persona pot ser a un centre especial de treball, o a nivell transitori o definitiu, i amb altres, doncs, també definitiu o transitori, pot estar en el mercat ordinari. I es tracta de, bueno, treballar-ho i estar molt i molt relacionat i vinculat amb aquest entorn, no?
Senyora Bevida Peric, directora gerent de la Fundació Ramon Noguera, el nostre temps s'ha exhaurit, i abans de que acabi de finir del tot, volem novament repetir una felicitació per vostè i per tota la gent que configura la Fundació. Transmeti aquesta felicitació i l'emplaçarem properament perquè el tema se'ns ha quedat molt curt, com ja intuïem a l'inici del programa. Sort, gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Si no, la setmana entrant, si Déu vol.
Recordin que és un programa fer possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies per la seva atenció. Fins la propera setmana. Adéu-siau.